Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera a COPE Lleida. Són les 12:20 minuts. Avui és dijous 3 d'octubre de 2024. Mira, deixem que saludi el Joan i a la Isabel, que van venir a visitar-me la setmana passada, crec, el dia 24 de setembre a la ràdio, però ja no em van enganxar i em van deixar una nota força maca. A més, fent memòria, sí que recordo que ens vam conèixer la primera vegada amb un programa d'exteriors que vam anar a realitzar a l'escola FEDAC Lleida, el que coneixíem abans com les Dominiques, això, FEDAC Lleida. Doncs Joan, Isabel, escolta, una abraçada gran i encantat de que ens seguiu escoltant cada dia, que això és un luxe per nosaltres, agraïts estem nosaltres i jo especialment. Mira, t'explico que ahir va ploure més del que s'esperava, bastant més del que s'esperava. De fet, amb la pluja d'ahir, que hem de parlar de 32 litres per metre quadrat a Lleida, doncs s'ha superat ja la mitjana de pluja, la mitjana que teníem de pluja des del 91 al 2020 a Lleida. Ens queda octubre, novembre i desembre. Insisteixo que ara això, tot aquest context, el que fa és fer-nos baixar la guàrdia, s'ha acabat la sequera, ja podem malgastar l'aigua tranquil·lament, i sobretot els polítics, que són els que han de prendre decisions i pensar a llarg plaç, cosa que no fan, a llarg plaç, és a veure quines mesures prenem per quan torni a venir la sequera, que tornarà a venir. Amb l'Armando Álvarez ho hem parlat més d'una vegada, xifres en mà, estadística en mà, i la sequera arriba cada... és cíclica, cada 5-6 anys, més o menys. Per tant, val, perfecte, està plovent. Ens n'alegrem tots, però s'està fent alguna cosa perquè quan torni la sequera doncs no haguem de perdre collites, com va passar fa un parell d'estius? Doncs em sembla que no. Mira, van caure 42 litres per metre quadrat a Verdú, 41 a Nalec, 40 a Sant Martí de Riucorb, 38 a Tàrrega, 34 a Montsec d'Ares, 32, com et deia, a Lleida, però també a Mollerussa i a Lladurs, els mateixos que a Castellnou de Seana, 31 a Alcarràs, a Collegats, a Bóixols, 30 a Alcanós, 29 a Torres de Segre i a Oliana, 28 a les Borges Blanques, 27 a Sant Romà d'Abella o 24 al Vilosell. Ja veus que ben repartit i molta aigua ben ploguda, ja m'entens. Hores d'ara estem a 18 graus, ens hem quedat avui a una mínima de 13, però què és el que ens espera pel que queda de dia i també de cara demà? Juan Carlos, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tenim cels ennuvolats disminuint durant l'hora baixa a cels poc ennuvolats excepte el Pirineu. Les temperatures diurnes avui baixen. Es preveuen màximes de 25 graus a Lleida i Balaguer, 22 a Tàrrega, 21 a la Seu d'Urgell i 15 a Vielha e Mijaran. Demà divendres esperam cels ennuvolats i bufarà vent fluix variable en predomini de la component oest durant l'hora baixa. Les temperatures baixaran excepte el Pirineu, on pujaran. Podrem arribar fins a 24 graus a la Seu d'Urgell, 22 a Lleida i Balaguer, 21 a Tàrrega i 18 a Vielha e Mijaran. Atenció, perquè podrem tenir glaçades dèbils a punts del Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Juan Carlos. Mira, com a notícia econòmica del dia t'explico que el Consell d'Administració del Centre de Negocis i Convencions ha donat compte de l'activitat congressual i d'esdeveniments al Palau de Congressos Teatre de la Llotja durant l'any 2024, una activitat que ha crescut gairebé un 21% respecte de l'any anterior, tenint en compte les dades previstes fins a finals de 2024. Es tracta d'una xifra rècord a les quals no s'havia arribat mai. Però unes coses pugen i les altres, i d'altres, al costat mateix, que no han arribat a pujar mai. I és el terreny de les Torres de la Llotja que tornarà a mans de l'Ajuntament de Lleida després del fracàs dels dos gratacels o de les dues Torres del Cel. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Cope Lleida. I ara sí, que és el moment en el que parlem dels animals de companyia. Ho fem amb Anadon Veterinaris, estan al carrer Segrià número 11. Encantats de que els vagis a visitar, Carrer Segrià número 11 a la ciutat de Lleida, internet anadonvet.com, i després tenen aquest telèfon que funciona sempre. 973-266-388, 973-266-388, 24 hores del dia, 365 dies a l'any. Amb nosaltres, la infermera veterinària i terapeuta felina certificada, l'Aima Sabater. Aima, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Doncs apa, anem a parlar d'educació avui.
Avui d'educar un gos,
Això, d'un gos, no de les persones, que també té feina.
Jo això no ho sé.
No.
Jo vinc a parlar de lo que sé fer.
Clar, anem a parlar d'educar un gos. És allò que de vegades... Clar, potser primer hauríem de... Saber què vol dir educar amb un gos, perquè clar, al final no es tracta de que el gos ens acabi fent estar el cafè a casa, no es tracta d'educar-lo així perquè faci coses que no ha de fer, però potser sí que és per evitar certs mals comportaments.
Exacte.
O no.
Avui vinc a ajudar a donar uns passos per ensinistrar un gos. Primer, conscienciar tota la família. Res millor que preparar el terreny per l'arribada d'un nou membre pelut. És important determinar...
Ah, perdó, tu ara estàs parlant ja abans de que arribi. Abans
sí,
de que entri a casa.
Primer, l'educació comença abans de que arribi a casa.
Vale, vale.
O sigui, el millor és preparar el terreny de l'arribada. És important determinar els diferents papers que tindrà cada familiar a l'hora d'educar el gos i conviure amb ell. La disciplina és la mateixa, tant per uns com pels altres. Per exemple, si una de les normes és la de donar menjar al gos a una hora determinada, ningú ha d'oferir menjar
clar.
A unes altres hores del dia. A vegades tenim una mica de problema perquè tenim nens, gent gran, i no segueixen molt bé la normativa establerta a la casa, però hem de procurar sempre que les normes que establim les puguin portar tota la família.
I tu m'estàs parlant de persones que viuen, però imagina't dels que venen de tant en quant, el cap de setmana, algun familiar, oi, quin coset més bonic, vinga, té una galeta.
Exacte.
O el dinar del diumenge.
Clar, per això són coses que tenim que tindre clares. Després, estudiar el seu comportament en profunditat. Val, què vull dir amb això? Doncs que cada cadell és diferent.
Clar.
I no pot actuar com tu esperes. Cadascun d'ells necessita, per tant, un ensinistrament específic d'acord amb les característiques i l'actitud de l'animal. Un exemple podria ser el cas d'un gos que intenta mossegar la seva pròpia cua i s'ha d'entendre aquesta necessitat.
Jo ho he vist, això.
Sí. Després, igual tens un altre que es menja la femta. Una conducta estranya que pot produir-se i que és possible tractar, però també prevenir. Clar, aquestes coses després, el comportament del cadell pot ser donat també, depèn de la raça. Cada raça té unes característiques, això ho tenim que... Nosaltres podem dir, quan vingui el cadellet faré això, faré l'altre... Espera que arribi,
veurem com és.
El comportament de cada cadell, clar,
de totes maneres,
la seva personalitat.
Algun d'aquests comportaments que tu has dit ara, n'hi ha algun que potser, si el veiem... Abans d'enfadar-nos, consultem a la nostra veterinària o veterinari
Exacte.
De confiança, perquè la millor és indicador de que alguna altra cosa passe. Ho dic
moltes,
amb algun comportament d'aquests.
Moltes vegades, sí.
Una malaltia, un trastorn, el que sigui, però, escolta, com que són cadells, és agafar-ho a temps.
Ansietat, també. Mira que avui no parlo dels meus, però també tenen ansietat els gossos.
També tenen ansietat els gossos.
Sí, sí.
Se'ls hauran pegat dels gats, però...
també.
Després, és que això de l'ansietat està molt extès,
Sí, molt.
Com trauen l'ansietat els gossos? Corrent, quan surten al carrer, corrent, no?
Depèn, a vegades és ansietat per separació del propietari,
val.
Que hi ha unes pautes a seguir, a vegades és ansietat perquè falta un membre de la família, depèn. També hi ha terapeutes canines,
Sí, sí.
O ja, sigui, que ho sabeu, que jo sóc felina, però n'hi ha canines.
Bueno.
Després, continuem. Regles clares i bàsiques. Els gossos necessiten regles fàcils d'assumir i de seguir des del primer moment per a captar ràpid la seva atenció i que les compleixen poc a poc. Una regla clara podria ser la de no menjar de la taula, per la qual cosa és més convenient seria no oferir mai menjar quan estàs a la taula.
Per exemple. Clar, és que si al gos li estàs dient que no, que no, que no, i un dia ni dones, es fa un embolic.
Clar, però només avui, això no ho entenen ells.
No, clar, clar. Sí, no, a més...
No,
és que has posat cara... Has posat la cara d'una persona que se mira el gos als ulls i li diu, només avui, eh? Com si... Mira, és que estan
perquè
llest...
Perquè m'ho trobo molt que, a la consulta.
Que m'entén, que no us entenen, que no... A veure, que són molt macos, però no han arribat amb això encara.
Clar, són regles que... A la taula no volem el gos, val, que no demani de quan estem menjant nosaltres, però si només li dono avui, el gos això no ho entén, no sap si és dilluns, si és dimecres, si és només perquè és un menjar especial familiar, ell entén que allí l'han donat de menjar i torni.
Clar, evidentment, evidentment.
Clar. Després, recompenses, premis i reprimendes. Pot arribar a ser molt difícil, per no dir impossible, educar a un cadell sense recompensa a canvi. El menjar sol ser l'element de desig pels petits gossos a usar en comú com a estímul. Cap a ells, els moments que volem que faci un esforç i ho fa és la recompensa, donar un premi. A vegades també se ho pot fer amb la joguina predilecta del gosset, però normalment aprenen millor amb un petit premi, que a vegades pot ser del seu mateix pinso, que li agrada molt, portar un grapadet a la butxaca. I el dia que ha fet pipi on volem, o que ha fet alguna de les coses que volem que faci, i li donem un premi.
Si voleu algo diferent, no se us ocorri agafar menjar nostre de les persones, que ja sabeu que no. Un xocolata,
no convé.
Aquestes coses no. Llavors, que us ho voleu treballar bé, aneu a Nadon Veterinaris, carrer Seguiria número 11, perquè a la botiga, Imma, teniu un munt d'aquests de varietat que els hi agradarà molt, però a més és sa per ells.
És sa per ells, com bé, inclús ossos que no s'han de donar mai, ossos de veterinària, sí, perquè són de calci, són de materials que a ells els agradi que no són...
L'os del pollastre d'acabar
no,
el menjar?
No.
Bé, guardeu pels gossos, això. No.
Després, una altra cosa. Encara que compreu premis de gos, no li podeu donar cada vegada que fa algo de molt bé, bon noi, ah,
sí,
que
perquè,
m'ho has fet,
si
30.
No...
no li podeu donar. És poc a poc, per més contents que estigueu de que ho ha fet i que porteu 3 mesos, perquè, vale, un.
Sí, venga, i un, i ja està.
I la seva joguina preferida després, i molts mimos, perfecte. Després, una altra recompensa que als gossos li sol agradar molt és jugar amb ell. Quan fa algo que li agrada, vinga, pues sortim a córrer. Ah, això també he de dir. Quan els gossos són molt petits, encara que siguin de races que li convé fer molt exercici, hem d'anar amb compte. No podem fer córrer a un cadellet més de 15 minuts, per més que sigui de races que siguin de molt exercici. Això també ho teniu que tindre en compte. Per més que sigui cadellet... No, perquè si estic més temps al carrer, farà pipí al carrer. No funciona.
O dormirà millor. Bueno,
no funciona així. Igual no fa pipí al carrer, arriba a casa i el primer que fa és fer pipí, però és una temporada. És com els nens, quan tenen que aprendre a canviar del bolquer al... És igual.
Correcte. No, si veig que teniu una feina de docència interessant vosaltres, a la clínica Nadon, si voleu.
Penseu que, encara que ho diem rient, és contraproduent per ells passar-nos amb l'exercici. O estar... Exercici també vol dir caminar, perquè, clar, un chihuahua, pobret, i més un cadellet, no el podem tindre.
Cada vegada que tu fas un pas, ell al costat en fa 3 o 4.
Que per més que jo digui que s'han de treure, i sí, s'han de treure, i és molt estimulant per ells i molt important que surtin a fer els passejos diaris, no ens podem passar quan són cadells, perquè... s'amagaran, no els agradarà sortir al carrer. Li farem tot el contrari de lo que és el passeig que és bo per ells. Després, lo que costa més i la gent se desespera més és per fer les seves necessitats fisiològiques. Val, és molt important controlar els horaris i no reprendre mai molt severament si ho fan fora de lloc, perquè pensem que han d'aprendre. Són cadells, són bebès.
Escolta, aquest tema, així com amb els gats està relativament solucionat més fàcil, el tema del caixonet amb la sorra, Els gossos hi ha manera de que ho facin a casa en algun lloc concret així o no, o és molt difícil intentar que un gos ho acabi fent amb un caixó de sorra?
No, de sorra no, però perquè no, però salvallits fins que aprenen bé a fer-ho al carrer, a vegades sí que si li dius aquest puesto i el portes moltes vegades acaben fent-ho aquell puesto, no sempre. Però penseu que és necessari comprendre que la majoria dels gossets necessiten almenys 6 mesos, ni 2 ni 3, 6 mesos d'ensinistrament per a dur a terme les seves necessitats on correspongui. 6 mesos. Són bebès. És normal que se'ls escapi. A vegades estan supercontents i fan pipi per tot arreu.
Mm-hmm. Doncs ja ho veieu, educar a un gos, que, a veure, és assequible, però si vols tenir unes línies en què basar-te, jo ho trobaria fàcil de veritat. Te'n vas anar d'on veterinaris, demana per la Imma Sabater, i ella mateixa o qualsevol persona del vostre equip us atendran, i podeu fer les preguntes, les consultes que necessiteu per començar amb bon peu. Perquè després la cosa ja és fluida. Però almenys, escolta, Imma, mira, que jo que no sé per on començar. Bueno, pues escolta, ja veuràs, ells ho fan cada dia. Ja veuràs que en 5 minuts et donarà 4 guies,
sí.
I la cosa comença a rutllar i ja està.
Tranquils, faré una segona part de passos a seguir per ensinistrar el gos.
Clar que sí. Mira, teniu el telèfon 973-266-388, 266-388, amb un horari comercial et contestaran des de la botiga i si és un problema veterinari et passaran també a la clínica, però que podeu fer aquestes consultes. Però millor si aneu al carrer Segrià número 11 i us presenteu en persona. Imma Sabater, com sempre, un plaer. Gràcies.
Merci, Ricard.
Si tienes más de 60 años, viaja con Club de Vacaciones. Adelanta tu reserva para este otoño. Más de 300 hoteles en costas, islas, circuitos. Elige destino y garantiza tu plaza. Sin esperas y sin acreditación con Vacaciones Económicas. Tu mejor alternativa al turismo social. Y solo hasta el 31 de julio, mochila de regalo. Reserva ya con Club de Vacaciones en tu agencia de viajes.
Cope Lleida. Never mind, I'll find someone like you. I un any més, la Junta de l'Acadèmia Mariana de Lleida es disposa a honorar la nostra patrona. Recorda que és la Verge Blanca de l'Acadèmia amb el tradicional certamen marià, que aquest any 2024 té com a convidada la Mare de Déu de Montalbà, que es venera a l'ermita de la població de Preixana. I mira, per parlar d'aquest tema, doncs estic molt content, la veritat, perquè amagar-nos, perquè avui ens torna a acompanyar aquí als estudis la companya i amiga Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Mestra,
ja tenia ganes.
Mestra, anava a dir, Mari Carmen. La companya, amiga i mestra Mari Carmen Salvador. No,
bueno,
permisi.
Vale.
Permisi, escolta. Com estàs, Mari Carmen?
Pues bé, molt bé. Aquí, contentíssima de tornar a estar aquí amb vosaltres i anar fent aquest curs el que convingui, doncs, alguna estoneta.
Molt bé. Doncs amb la Mari Carmen està als estudis també el sotsdirector de la Junta de l'Acadèmia Mariana, el Jordi Curcó. Jordi, què tal? Bon dia.
Bé, i també content de retrobar-nos.
Sí, tant.
Perquè la Mari Carmen la veig recarregada de piles, eh?
Sí, amb molta força.
I recordar aquells anys que vam fer tants espais junts aquí.
I tant, tantes tertúlies.
Quan estava de director dels mitjans de comunicació del Bisbat de Lleida i cada setmana teníem aquí el programa i les tertúlies. Sí.
amb el Jordi, que la temporada passada vam estar doncs, fent tranquil·lament 3 o 4 entrevistes i totes per telèfon. Per tant, escolta, també
avui
encantat
aquí
que estiguis avui assegut aquí als estudis, sí, que canvia molt. Si perdem aquest caliu humà,
estem nosaltres
perdem tot.
Sí,
bueno, la jubilació em permet fer això. Que, com dic, jo estic jubilat, però no apartat de la vida.
No, això mai.
Ben fet.
Encara, abans deien, aquest senyor s'ha retirat, us en recordeu la paraula, eh? I el retiraven.
L'apartaven.
Sí, retirar és com apartar. No era gaire acertada, aquesta paraula, no gens, et diria.
Sí, tenim molts anys i molt temps per treballar.
Molt bé. Escolta, hem de disculpar a la directora de l'Acadèmia Mariana, la Yolanda Soria, que no li ha estat possible de venir, però vaja, vull dir que el Jordi està està al darrere de tota la programació i de tots els actes, vull dir que estarem ben informats. Mari Carmen, és una data important, aquesta?
Home, importantíssima per a Lleida. La llàstima és que molts lleidatans no en saben d'ella. O sigui, encara no se n'han enterat des del 1862 i estem al 2024, al segle XXI, i d'un segle a l'altre, i encara no se n'han enterat. Però, bueno, la Mare Déu de l'Acadèmia és molt important, és la nostra patrona, i és el dia 2 d'octubre. I després tenim el certamen, que aquest any és el dia 6, sempre es fa el primer diumenge després de la patrona. Però, Jordi, suposo que ja s'ha fet alguna cosa, no?, aquests dos dies, el dia 1 i el dia 2.
Sí, bueno, es va fer el tríduum, per dir-ho d'alguna manera, les dues misses que precedeixen a la festa de la patrona, que, per cert, tal com dius tu, falta coneixement als lleidatans per reconèixer que la patrona de la ciutat no... que el copatró no és Sant Miquel,
no.
Sinó la Verge Blanca de l'Acadèmia. Jo aquests dies
clar,
també...
Clar, però Sant Miquel té la fira i, clar, té molt bombo.
No, però no és això, i és que el segon ajuntament de la democràcia, l'alcalde d'aleshores, Antoni Sigurana, va canviar la festa local.
Sí.
Del 2 al 29 de setembre per unir-ho a la fira de Sant Miquel. I certament, com diuen una dita castellana, fiesta trasladada, fiesta olvidada.
No, això no ve a dir, vols dir que la recuperarem?
I clar, no, jo, ara ja és molt complicat, no crec, però jo recordo que en aquell moment, l'únic pràcticament que va fer un article als diaris, pues, d'alguna manera queixant-se d'aquest canvi, que no era la fidelitat a la història, a la tradició de la nostra ciutat, pues vaig ser jo, i en aquell moment ben poca gent es va queixar del tema.
De quin any estem parlant?
Pues de l'any 80, ja no recordo, 80 bueno, i pico.
80 i pico, quan 80, va entrar el Siurana.
Inici dels 80.
Quan va començar el Siurana, sí. Sí, a més, abans era festa local.
Estem parlant de fa
local.
40 anys.
Sí,
festa
local, festa local.
Hi havia missa,
sí, clar, pues igual que
hi havia professor pel carrer, tot era...
Bé, és que les festes de la tardor van començar a Lleida ara fa... uns 72, 73 anys, quan el 49 se va... crec que és el 49 que es va proclamar patrona de la ciutat de Lleida, la Verge Blanca de l'Acadèmia, la paeria recupera una mica les festes de
tardor,
sí, que ja s'havien començat a fer a la República. I aleshores les uneix a la celebració de la Verge Blanca de l'Acadèmia i eren les festes d'otoño en honor de la Virgen Blanca de l'Acadèmia.
Bueno,
Després això es passa a Sant Miquel i ara tenim aquesta singularitat de que, per exemple, fins i tot la TV3, l'altre dia que va connectar amb Lleida, les festes del patró de Lleida, Sant Miquel, no, sí, senyor Mix? No.
I aquests dies... No, però això ja és deformació i això costarà molt de tirar enrere. Ja.
Sí, i aquests dies ja...
Però vull dir que festiu hauria de ser el dia 2 d'octubre.
2 d'octubre. Sí. I a més, el programa de festes de la tardor surt ara... Encara hem de donar gràcies i agenollar-nos perquè surt un trosset que diuen que hi ha missa que el dia 2 d'octubre a la patrona.
En fi.
Bueno, que no fem com a Barcelona, que després
no
apareix la missa de la patrona.
Almenys.
Bueno, però el certamen, sí. Maria, com bé deia la Mari Carmen, es trasllada per comoditat al primer cap de setmana d'octubre.
El primer diumenge, sí.
El primer diumenge d'octubre, i això serà aquest diumenge dia 6.
Efectivament, i hem de preguntar-li al senyor Curcó, per què s'ha triat aquest any com a advocació convidada la Mare de Déu de Montalbà, que es venera a l'ermita de Preixana?
Bé, s'ha triat per un motiu, perquè no l'havíem fet mai, per començar.
Ah, bueno, mira,
penseu que aquest any se celebra el 157 certamen. Vol dir que en 157 anys han vingut 157 advocacions diferents, tant de les comarques de Lleida com de la resta del Principat, com també d'Espanya i fins i tot del món. La cosa era que, per exemple, vam decidir amb la Junta de l'Acadèmia celebrar un any amb una advocació que fos lleidatana, per exemple, l'any passat va ser la Mare Déu de la Soledat, i l'any següent una que fos forània, és a dir, de fora de la ciutat i diòcesi de Lleida. Fa dos anys va ser la Mare Déu de Meritxell, patrona d'Andorra. I enguany vam decidir fer la Mare Déu de Montalbà de Preixana, perquè de la comarca de l'Urgell era gairebé l'única advocació de la qual no s'havia fet mai el certamen literari marià. Jo vaig ja, personalment, allò que deia abans, que ara com que estic jubilant m'ho permet, vaig anar personalment enguany a l'endemà de la Mona. Celebren cada any la gent de Preixana i els pobles veïns la pleca a l'ermita de Montalbà. I me n'hi vaig anar per a veure no ho coneixia, no coneixia l'ermita, l'advocació sí, però no hi havia estat mai, i em va impactar molt perquè hi havia moltíssima gent. Tot el poble de Perijana i gent del voltant complien la capella, els exteriors, i vaig creure oportú ja començar a parlar en aquell moment amb el rector del poble i amb l'alcalde, el Jaume, i en aquell moment el rector era mossèn Abel Trulls, que ara és rector de Cervera des de fa poc. I els hi vaig proposar de que enguany, si volien acceptar, de que la seva patrona, la Mareu de Montalbà, fos la festejada pel certamen Maria. Els hi va fer molta il·lusió i a partir d'aquí vam començar a treballar. El cert és que si no hi hagués trobat allò caliu i devoció i tal, va ser més difícil, però com que vaig veure que hi havia caliu, que hi havia devoció, que la gent s'estimava...
Que notes que hi hagi una mica, un mínim de ganes, doncs perfecte.
I així va ser com vam començar a treballar i fins aquí, en què avui podem dir que ja tenim fins i tot els premis del certamen literari Maria d'enguany dedicat a la Mareu de Montalbà, i el diumenge a la tarda, primer a 5:45 hi haurà la celebració de l'Eucaristia a l'oratori de l'Acadèmia, presidida pel nostre senyor bisbe. Generalment, sempre és el bisbe de l'advocació convidada que celebre. Enguany tenia que ser el bisbe de Solsona, però resulta que es troba al sinode de bisbes de Roma, baixarà el seu vicari general, celebrarà la missa el bisbe nostre, i després, tot seguit, a les 7 de la tarda, hi haurà la celebració del certamen, que començarà amb el discurs del mantenidor, enguany mantenidora.
Això explica'ns qui serà el mantenidor,
sí,
perquè
serà...
és la figura més important d'uns jocs florals, d'un certamen literari.
Abans d'això, anava a preguntar, perquè clar, a veure, vosaltres ho porteu per la mà, i jo també perquè m'ho aneu explicant, però igual algú ens està escoltant i diu, bueno, ja, però què és això del certamen? Bé, què és el certamen Marià?
El certamen Marià? Literari Marià és una mena de jocs florals en honor de la Mare de Déu, a semblança d'aquells jocs florals poètics que tenien lloc a la Renaixença catalana. Mm. A partir d'allí, l'Acadèmia Mariana, que és fruit també d'aquella Renaixença i de la proclamació del dogma de la Immaculada, ja des de la seva fundació, el segon any, ja celebra el primer certamen literari, que són uns jocs florals en honor de la Mare de Déu, que són gairebé els únics que se celebren a tot Catalunya i diré gairebé a tot Espanya. Com a jocs florals que es mantenen vius, no? I en els jocs florals sempre hi ha una persona destacada, un poeta, un historiador, un intel·lectual, que realitza el discurs dels jocs florals, el mantenidor o la mantenidora. Enguany tindrem a la Montse Macià, exdirectora del Museu de Lleida, exdirectora de l'IAI, actual tècnica de patrimoni d'aquesta institució, per dos motius fonamentals, perquè és historiadora de l'art, sap molt bé tot el que pot explicar ella sobre l'art i les advocacions de Maria i com en l'art s'ha representat a la Mare de Déu al llarg dels anys i dels segles, i també per la seva vinculació familiar a Preixana, on hi viu el seu germà, on hi té família. Ella és filla de l'Urgell, és filla de Vilanova de Bellpuig, on hi ha també una advocació.
És una gran persona.
Hi ha una advocació mariana,
una bona amiga,
molt singular, que és la Mare de Déu del Giri, amb un magnífic retaule, que és una joia d'art. I vam creure oportú que per la seva vinculació a la comarca, familiarment a Preixana, i també la seva vinculació emocional i de devoció a la Mareu de Montalbà, doncs fos ella la mantenidora del certamen.
Aquí el que es fa és presentar textos poètics,
sí,
en honor, evidentment, a la verge que heu triat, que es tria cada any.
Bueno, sí. La pregunta seria en quantes modalitats han convocat el certamen en
sí, l'any. Es va convocar al mes de juny.
Un text literari poètic, això abarca molt. Com es pot presentar aquí? O què s'ha presentat?
Es va convocar al mes de juny. Els poetes que reben la convocatòria o se n'enteren, pues, miren a veure quins premis hi ha, quina temàtica els hi va millor, i aleshores envien les seves poesies. Se reuneix el jurat i el jurat designa els guanyadors de cada una de les categories. En aquesta ocasió hi havia 6 premis. El primer premi sempre és la flor natural del certamen, per cert, valorat amb 800 euros, que déu-n'hi-do. Enguany l'ha guanyat el José Manuel Gómez Hernández, que exdirector del secretariat de cofradies de la diòcesi de Lleida. Era una poesia feta en castellà, perquè es podia presentar en català i castellà, dedicada a la Mare de Déu, es titula Virgen Blanca, i és, vaja, el jurat l'ha qualificat com a molt maca i molt ben feta, poèticament parlant. El segon premi estava dedicat a qualsevol advocació de la diòcesi de Solsona, i el premi és del bisbe de Solsona, i l'ha guanyat el Lluís Coll Gelabert, que la Mari Carmen el coneix, és un bon poeta.
Un bon poeta i, a més, un poeta que s'ha presentat diverses vegades.
Sí, ha guanyat altres premis.
I ha guanyat diverses vegades a l'Acadèmia.
I l'ha dedicat a la Mare de Déu de l'Hort, que, per cert, és de Sant Llorenç de Morunys i és de la diòcesi de Solsona. El Premi de la Paeria, que estava com tenia com a motivació del premi qualsevol poesia, la millor poesia en català, dedicada a la Mare de Déu de l'Acadèmia com a patrona de la ciutat de Lleida, perquè és el Premi de la Paeria, i l'ha guanyat la Mari Carmen Mor, que saps que és una gran poetessa també de casa nostra.
Me n'alegro i, a més, ara públicament, des d'aquests micròfons, li vull donar una abraçada i donar-li l'enhorabona a la Mari Carmen Mor, amiga, companya de parròquia i que me l'estimo molt. Enhorabona, Mari Carmen.
I el quart premi de l'Ajuntament de Preixana, dedicat a la Mare de Montalbà, ha guanyat Manuel Berenguer Mateu, de Preixana, amb una magnífica poesia que es diu A la Verge de Montalbà, feta, i és inèdita, tot que el poble a l'ermita la va recitar, però no està publicada, i en aquest cas doncs podem dir que és inèdita, feta quan la pandèmia. I és una poesia que té molta emocionalitat. El cinquè premi del Patronat de la Mare de Montalbà l'ha guanyat, li han otorgat el jurat, a la Blanca Aragonès Ricard, de Lleida. I ella fa la seva poesia, que es titula Record del dilluns màgic, que refereix al dia de la mona, a l'endemà de Pasqua, el dia de la mona, que també se celebra en l'ermita, i que en aquesta jornada es fa una trobada de sardanistes, una trobada de sardanes, anyal, i que ella amb la seva mare i la seva padrina de Lleida participaven i van acabar, doncs, d'alguna manera, tenint devoció a la Mare de Montalbà. Una poesia preciosa. I finalment, el Premi de l'Institut d'Estudis Ilerdencs s'ha declarat desert, però s'ha donat un accèssit al Joan Lluís Calderó, professor, per cert, del Col·legi Episcopal, amb la seva poesia Far de Llum Divina. I pel que fa al Premi de Prosa, que també el coneixereu, un magnífic treball històric sobre la Mare de Montalbà, la imatge, la devoció i l'ermita del nostre amic, poeta i escriptor Joan Bimunt.
Ah, caram, perfecte. Molt bé, el Joan.
Perfecte, perfecte. Doncs em sembla molt bé. I una petita pregunta ja per acabar. Dins de lo que és el certamen, de l'acte, hi haurà algun espai musical aquest any?
Sí, aquest any tindrem, com és lògic, la participació d'una coral de l'entorn de Preixana. Ells no en tenen, però sí que n'hi ha a Bipuig, i vindrà l'Orfeó Joventut de Bipuig, que també solemnitzarà la celebració de l'Eucaristia sota la direcció d'Albert del Viso, i que en el certamen marià acabarà la coral fent una petita intervenció cantant, en primer lloc, els goig en lloança de la Mare de Montalbà, la pregària a la Mare de Déu dels Dolors de Bellpuig, a la qual també se li va fer un certamen marià ja fa uns anys. I acabarem amb el cant del Virolai. Jo crec que serà un acte esplèndid, al qual convido als que pugueu i vulgueu a participar-hi, sobretot la gent de Preixana, de Lleida, que a més coneixereu un edifici singular i magnífic com és l'Acadèmia Mariana, anomenat el Palau de Maria, amb totes les seves singularitats d'art dedicat al que és la devoció a la Mare de Déu, el magnífic paranimf, l'oratori de l'Acadèmia Mariana, que és magnífic, impressionant. Per cert, ahir, al vespre, abans de la celebració de la missa, es va inaugurar la nova il·luminació de les pintures murals de l'oratori de l'Acadèmia, un conjunt pictòric de més de 300 metres quadrats que ornen les 9 voltes de la capella neogòtica i que van ser pintades pel pintor pagesista tortosí Manel Marquès i Carles, les va dur a terme entre el 1870 i el 1871. Per cert, en aquestes pintures hi va ajudar el pintor, aquest Tortosí, pintor Tortosí, tenia 30 anys, hi havia un jove aficionat a la pintura que en tenia 16, que era el Jaume Morera,
ah,
el pintor nostre.
Jaume Morera.
I resulta que el Jaume Morera ajudava el pintor pues, a preparar-li els colors de les pintures, etc. I un bon dia li va demanar si podia ell realitzar alguna de les pintures. I tant és així que el pintor Tortosí pues, va acceptar que Jaume Morera fes unes pintures i a l'oratori de l'Acadèmia Mariana hi ha les tres pintures que va fer
primer
el Jaume Morera.
Tot està connectat, eh?
Que representen a Judit, a Maria, la germana de Moisès, i a Raquel. Perquè la capella està dedicada a tota la vida de la Mare de Déu, les pintures, els símbols de Maria i també la representació d'aquelles profetesses de l'Antic Testament que són, d'alguna manera, l'anunci de la Mare de Déu.
Escolta, una curiositat. Abans de sí. arribar a la una, Jordi, rebeu treballs de tot Espanya, de tot Catalunya, de Lleida, d'on?
Bueno, aquest any podem dir que han estat més els propers a casa nostra, perquè tot i que hi havia pues, premis també que es podien presentar en català i castellà, no han sortit de les nostres fronteres, cal dir-ho. L'any passat, amb la Mare Déu de la Soledat, i com que també vam dedicar un premi al Cor de Maria, a motiu del centenari de la Mare Esperança, doncs van arribar poesies en castellà de molts altres indrets. Això depèn també
Clar,
de l'advocació.
Evidentment.
Esperem
evidentment.
Que l'any que ve doncs, l'advocació que li dediquem pues tingui...
ja la tens pensada,
sí, la
ja la teniu pensada, però no la
pensada,
no,
però
evidentment
no la
podem dir
encara. I suposo que
serà
sí,
important, jo que sempre sí. que l'he escoltat. Però...
Que serà de més abast.
Bueno, escolta, això serà diumenge a partir de 6:45 de la tarda, amb entrada
no,
lliure.
No, perdó, a 6:45, a les 5:30.
Ah, 6:45.
No ho entengui.
De 6.
Primer, la missa a l'oratori, i a les 7... la celebració del certamen, el Paranimf.
Bueno,
vingueu una mica abans.
El Jordi convidava els de Preixana perquè coneguin l'Acadèmia Mariana.
Tothom.
Però no convidem els de Lleida perquè coneguin l'Acadèmia Mariana.
Que no tots la coneixen, tampoc.
Ah, això
doncs,
mateix.
L'Acadèmia Mariana, que està al carrer Acadèmia, número 15, i ja està, amb accés gratuït, lliure, podeu gaudir de l'arquitectura, o sigui, ja a nivell arquitectònic, però després d'aquests racons que s'ha explicat el Jordi, i evidentment de les pauses musicals i dels treballs que s'han presentat i del mantenidor.
Per cert, una curiositat.
Mantenidora, en aquest cas.
Una curiositat, ara que has dit carrer Acadèmia Mariana, la Junta de l'Acadèmia Mariana ha demanat oficialment, fet un escrit a l'Ajuntament, a la Paeria, perquè faci una modificació del nom del carrer.
Ah, home.
Perquè el carrer està dedicat a l'Acadèmia Mariana, no al carrer Acadèmia, perquè el carrer Acadèmia pot ser...
Doncs mira, té tot el sentit
Acadèmia
del món.
Acadèmia Martínez.
Té tot el sentit Acadèmia... del món, perquè els últims anys hem canviat noms de carrers de Lleida, escolta, amb tot l'encert, si voleu, noms de dones, doncs perquè per buscar aquesta paritat, doncs aquest que ja ho hauria de ser, doncs Acadèmia Mariana.
Sí, sí, escolta. Perquè ens passa a Lleida que tenim molts carrers, i els carrers expliquen una mica d'història de la ciutat.
Sí, 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 sí.
Però si no l'expliquen bé del tot o l'expliquen a trossos, aleshores no s'entén.
No, tens tota la raó.
I carrer Acadèmia, què vol dir? En quina acadèmia? En una acadèmia Cots, l'Acadèmia
sí,
Mariana?
Sí, sí, no.
O en quina acadèmia? L'Acadèmia Martínez?
Acadèmia Mariana.
Clar,
Jordi
i això és el que hem demanat i creus que és just i necessari
no,
fer-ho.
No, doncs em sembla molt bé. Mira, no estava a la web d'això, però em sembla molt bé.
I aquestes dues acadèmies que he anomenat, si voleu, doncs els hi passeu d'això.
Això.
De la publicitat que els hem fet ara.
Sots director de la Junta de l'Acadèmia Mariana, és el Jordi Curcó, que ens ha informat i de tot aquest acte. Això serà aquest diumenge. Eh? Escolta, és un acte ben maco. I a més no costa cap mena d'esforç de participar-hi. Eh? Jordi, escolta, que vagi molt bé diumenge.
Esperem que sigui així i confiem en els lleidatans i en la gent de Preixana que ompli el Paranimf per festejar amb aquesta Mare de Déu de Montalbà. Petita, però bonica.
Molt bé. Mari Carmen Salvador, A primera fila et trobaré? No, a segona, tercera fila.
Sí, no, jo a primera no m'hi trobaràs. Una mica més cap enrere. Allà m'hi trobaràs.
Molt bé. Mari Carmen, escolta, que ha estat un plaer que ens haguis acompanyat.
Igualment, gràcies.
Que vagi molt bé el cap de setmana.
Igualment gràcies a vosaltres.
Gràcies a tothom.
Vinga, doncs ja estem a la una. Ara et continuem explicant tot el que t'interessa al migdia de COPE Catalunya d'Andorra amb el José Miguel Cruz. Jo sóc el Ricard Álvarez. Des de Lleida, demà hi tornem a les 12:20.